Tweeting patrocina la curiosa del dia.
Sou d'aquells que penseu que fa massa anys que esteu treballant a la mateixa empresa? Doncs escolteu la propera història.
Sí, noi, perquè el senyor Walter Ortman és un senyor que ha fet 100 anys, 100 anys, però va cada dia treballar encara, eh? És a dir, allò de, els que als 50 ja estan esperant per jubilar-se, imagineu-vos aquest senyor que em sent, i va voluntàriament, eh? Va, perquè, evidentment, no li tocaria. Ell està al Brasil, treballa en una empresa que no és seva, eh? Treballa en una empresa que es diu Renox Bio, i hi va entrar a treballar el 17 de gener de 1938, quan tenia 15 anys. I ara, que ha complert els 100 anys, el llibre Guinness dels Rècords l'han inscrit com a persona que ha passat més anys a la mateixa companyia. És a dir, aquest senyor porta treballant a la mateixa empresa 84 anys
Caram.
I 9 dies.
Déu-n'hi-do. Això és tota una vida, eh?
No, és que jo veig que ella és la història de la companyia.
Clar.
Qualsevol cosa que necessitis saber. Escolta, què va passar de... Doncs aquest senyor hi era.
I deduïm...
84 anys a la mateixa companyia.
Deduïm que té el cap ben clar, encara.
Bueno, sí, sí, totalment. He vist les fotografies, a mi personalment m'han entendrit perquè em recorda molt el meu avi. Molt, 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 fins i tot físicament. A un dels meus avis, que també molt gran, tenia el cap molt clar i, per tant, doncs, escolta, podia fer moltes coses, no? En el seu cas, expliquen que ell era molt bon estudiant quan era petit, però va haver de deixar l'escola i buscar una feina per ajudar la família, com li va passar, i li ha passat a tanta gent, no? Ell era el gran de 5 germans, i llavors, clar, era el gran, doncs van dir, mira, em sap greu, tot i que era molt bon estudiant, per tant, estem parlant d'un home que ja era molt intel·ligent, no va poder estudiar, i la mare va dir, s'ha de buscar feina. Com que era el gran, va ser el primer a buscar feina, i la mare el va acompanyar a una empresa tèxtil, que era ells vivien en una zona on hi havia... molta població alemanya immigrada,
sí.
I aleshores ell dominava l'idioma, era algú llest amb capacitat d'idioma, llavors clar, el va ajudar molt per poder anar a l'empresa, perquè sabia algun idioma més, no? Llavors va començar com a ajudant del departament de comandes. Clar, tenia 15 anys,
clar.
Al seu moment, eh? Llavors va passar administratiu, eh? I va anar a pujar, clar, amb 80...
No, tens molt de temps, i tant que sí.
Ai, 84 anys, perdó. Tens molt temps. Però ell va acabar com a gerent de vendes, que aquí diu que va descobrir la seva passió. És a dir, va veure que realment això li encanta. Diu que ell va viatjar a São Paulo i que en menys d'una setmana va omplir la producció amb comandes equivalents a 3 mesos de feina.
Caram.
I van dir, l'empresa havia dit, aquest noi promet, no ens el deixarem escapar. Ja veieu que no se l'han deixat escapar, perquè, escolta, ja ha estat tota la vida a l'empresa. Total, que clar, ha viatjat molt, perquè per la seva vida, el ser cap de ventes, anava amunt i avall, doncs, i s'ha fet un tip de volar per tancar acords amb els diferents clients. Ell diu que ha fet servir gairebé totes les companyies aèries comercials de la història de l'aviació brasilera.
Per tant, deu tenir moltes històries per explicar dalt d'un avió, no?
Totalment. I diu que ha cobrat el sou en 9 monedes diferents.
Imagina't.
Devaluacions, entrades de noves monedes, etc. No? Quan va fer 100 anys, que això va ser el 22, el 19 d'abril, ho va celebrar amb tots els companys de feina i amics i van fer tota una gran festa que incluïa també tots els companys de l'empresa. I tal. Ell continua anant-hi perquè li agrada, li deixen, i té el cap clar. Però, clar, dius, amb 100 anys vas cada dia a la feina. Ell diu que, clar, li demana el secret per aguantar tant, no només a la feina, sinó en general amb l'edat. Ell diu que el més important, diu, és fer... treballant, diu, és que t'agradi el que fas, bàsicament, no? Diu que el seu consell professional és intentar treballar en una bona empresa i en una àrea que et motivi. I que llavors això fa que, escolta, que tiris endavant i que anar treballant no sigui tan feixuc, no? I a més ell, clar, considera que la feina li dona un sentit de compromís i una rutina que li agrada, que diu que ja no fa gaires plans, no, clar, té 101 anys d'aquest home, però bueno, diu que em despertaré, faré els meus exercicis, aniré a treballar, i diu, m'ocupo del present i no del futur ni del passat, no? I realment és una història ben curiosa, i segur que aquest home té per explicar un llibre, és a dir, si fessin la història de l'empresa, aquest senyor és el que hauria d'explicar, vaja, en fi, ho deu saber pràcticament tot.
De fet, a l'hora de prendre determinades decisions, qualsevol li qüestiona, no?, tenint en compte aquesta vista panoràmica que té de tota l'activitat professional, clar, quan li vas a demanar un consell ja és per aplicar-lo directament, no?
Clar, a més, ell sent cap de ventes i, per tant, havent volat arreu del món durant aquests 84 anys, amb una empresa que, per tant, si ell fa 84 anys que hi és que és una empresa que és més, deu ser més que centenària, perquè ja quan ell va entrar-hi ja hi era aquesta empresa, mm-hmm. tenia 15 anys i evidentment encara hi és. Però clar, tota l'expertesa que ell ha arribat a agafar i les situacions amb les que es deu haver arribat a trobar i l'evolució que ha hagut de fer, perquè clar, aquest senyor, si ara té 100 anys, quan va començar amb 15 anys, devia anar a mà.
Sí, i tant.
Després ha passat tots els canvis tecnològics que hi ha hagut en tot.
I ha sigut capaç d'adaptar-se.
Exacte.
Que això també diu
molt. Exacte, perquè tots sabem que precisament amb aquesta s'ha fet un salt tecnològicament i a nivell en general de costums, de maneres de treballar, etc, molt diferents. Uh-huh. Vull dir que bé, ens ha fet gràcia portar aquesta història i això quan digueu, uf, ja porto molts anys, que també ara és veritat que això ha canviat molt.
Sí.
Portar tants anys en una empresa no és tan habitual, hi ha molt més, sobretot amb els més joves, hi ha molta rotació. Però bé, aquest senyor, escolta, rècord Guinness, 84 anys i 9 dies.
Déu-n'hi-do. Abans hi havia aquell concepte de que quan tenia ja feina fixa ja estava, no?
Sí, sí,
ja,
per tota la vida.
Per tota la vida.
Sí, sí.
Ara tot això ha anat canviant molt, entre altres coses, també per la precarietat del món laboral.
Certament.
I ara cap on viatgem?
Mira, no anem gaire lluny, anem cap a Madrid, va, perquè allà hi ha hagut una història que ara ha sortit a la llum pública a partir d'un escrit que es diu Obra Maestra, és un llibre que s'ha publicat de la Pulgat Juan Tallón i que explica la desaparició d'una obra gegantina del Museu Reina Sofia.
Ara,
aquelles
pla.
Coses que passen i que ningú sap per què passen, no? De fet, els fets podrien ser una mica així de novel·la, però són de veritat. Els protagonistes és una escultura de 38 tones de pes, que la pots agafar fàcilment, al Museu Reina Sofia, i una empresa d'emmagatzematge, que és on es guarden obres d'art, que, de fet, el nom parla per si sol. Es diu Macarrón S.A.
Caram, tu!
Això sembla del Mortadelo.
Sí.
Aquesta empresa, que existeix, que bueno, va fer fallida, no sé si el nom hi va ajudar o no, però aquesta empresa doncs, era una empresa que tenia uns grans magatzems on s'emmagatzemaven les obres d'art. És evident que els museus tenen moltes donacions i coses que se les queden, altres que estan de pas, però que quan hi ha renovacions i quan hi ha peces d'aquestes importants, hi ha empreses que es dediquen a no només guardar-les, sinó també col·locar-les, destreure-les,
sí,
no?
Sí, a tot un moviment important.
Exacte. Mm. Doncs bé, el que va passar és que hi havia una escultura que es deia Equal Parallel Guernica Benghazi i que es va encarregar a l'artista nord-americà Richard Serra per una de les mostres amb les que l'any 1986 es va inaugurar aleshores Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. Eren quatre blocs massissos d'acer que jugaven una mica amb l'espai i el buit de la sala on es van instal·lar, no? I era una exposició aquesta així més conceptuals, i hi havia, formava part d'una exposició més àmplia, que es deia Referències, que hi havia altres artistes, Tàpia, Saura, Chillida, grans artistes, de la segona part del segle XX. Al seu moment ja es va considerar com una obra mestra del minimalisme, però un cop es va acabar la mostra, l'escultura van dir, mira, la mirem als magatzems perquè ens ocupa molt l'espai i farem altres coses. Clar, allà la van enviar en aquests magatzems, a Macarrón S.A., d'on en va sortir l'any 1990, això estem parlant del 86, un cop es va acabar l'exposició es va estar uns 4 anys allà en aquells magatzems, el 90 la van recuperar per tornar-se a exposar uns mesos perquè feien una altra exposició.
Un incís només. Aquests magatzems són propietat del mateix museu
no.
O són propietat de l'empresa?
No, són unes naus que té aquestes empreses. Val. Els museus, entenc que ara jo no hi entenc
això
tant, com van els convenis, però
requereix d'una dosi de responsabilitat
no,
per
de
part d'aquestes empreses.
I de tot.
Clar, assegurances i tal, perquè és que realment és molt delicat, gestionar aquest patrimoni.
Certament. Al novembre d'aquell any, l'escultura de Richard Serra surt del museu cap a Arganda del Rei, on hi ha les naus de Macarrón S.A., que és una d'aquestes grans empreses especialitzades en muntatge i emmagatzematge d'obres d'art. Les peces es van deixar en uns terrenys dins del recinte vigilat per l'empresa. Bé, i aquí comença la història que no s'acaba de saber què va passar, i és que se sap que allà hi va estar-hi, recordem que això l'any 90, doncs allà va estar-hi fins al 96. Al 96 l'empresa fa fallida i tanca. Però l'escultura s'evapora. i ningú sap on és.
Ah, caram.
Aquella escultura desapareix. I jo penso, si va desaparèixer aquesta, no sé si també en devien desaparèixer d'altres.
Les que eren de mida de butxaca,
exacte,
segur, totes.
Aquelles ja no hi devien ni ser-hi. Total, que 10 anys més tard, el diari ABC destapa la notícia amb un gran titular que dona la volta al món: el Museu Reina Sofia pierde una escultura de Richard Serra de 38 tonelades de peso. Cal dit així, tu primer penses que s'ha perdut del museu, com a tal. Que llavors dius, a veure, allò que diem, com pots transportar una nit de fosca 38 tonelades? Però clar, l'havia perdut al museu perquè era del museu. El que passa que estava en una empresa que havia tancat. Total, que clar, el 18 de gener del 2006, era quan va haver-hi aquest titular, el museu es veu que feia pocs mesos que havien descobert la desaparició. Devien dir, a veure, fem inventari, on és aquesta obra? Ai, no hi és. Però ho havien tapat perquè van dir, ho posem en coneixement del jutge, a la policia, a veure què passa.
Taparem 38 tones.
Exacte.
Que és poca broma, això.
Clar, la pregunta és, ningú va trobar a faltar aquesta escultura durant tot aquest temps? O, no sé, ningú es va interessar per l'estat en el que estava, perquè clar, també sí, clar, la deixes tant de temps allà, o, no sé, no es va fer un inventari, no es fan inventaris? No ho sé, ho desconec, però...
O no es revisa periòdicament si tot està en condicions,
exacte,
especialment el que tens fora del teu museu.
Correcte, perquè a més, durant aquells anys havien passat pel museu 3 directors diferents,
clar,
que ells van assegurar que no havien sigut mai ni conscients de la pèrdua d'aquella obra. Però clar, el cas és que en general, aquí alguna cosa va fallar, perquè això no hauria de ser el que passa, no? Clar, per la peça, al seu moment, s'havien pagat 36 milions de les antigues pessetes. A més, no és només que és una peça única feta per un gran artista, sinó que val... En aquell moment serien ara 216.000 euros, però clar, es calcula que la cotització, a més, ara seria molt més alta perquè s'ha disparat la cotització d'aquest artista i se considera un dels escultors vius més importants.
Clar.
I tu has perdut... Bueno, clar, algun jardí, perquè no sé on ho deu tenir posades aquelles escultures. Perquè, clar, quan va llegir la notícia, l'escriptor Juan Tallón, que és qui ha tret ara aquest llibre, a partir del qual s'explica la història, diu que, bueno, que va estar 10 anys perseguint el fantasma d'aquella escultura, perquè se li va posar aquí al cap i va dir que, escolta, va indagar sobre les investigacions que havien fet la policia, el museu, a parlar amb testimonis. Després, bueno, llavors va acabar fent una mica el llibre, en el qual hi ha una part de ficció, ell també diu. Perquè, clar, la veritat, no, com que no va poder encaixar mai les peces, no s'ha resolt, es van investigar totes les hipòtesis i totes es van descartar. No acabaven de trobar i tal. Llavors ell el que ha fet és fer un llibre sobre això, però que ja diu que hi ha una part de real i una part ficcionada, perquè no va poder acabar sabent què va passar.
Perquè, perdona un moment, és a dir, desapareix la peça, entenem que...
Clar, jo entenc que l'empresa tanca.
Que amb l'evaporació de l'empresa...
Sí, s'evapora la peça.
S'evapora tot, no? És a dir, aquelles naus devien quedar en venda,
suposo,
o vés a saber.
O no sé si les va quedar algú altre.
Clar, i no han estirat el fil per aquí? És
no,
a dir...
No, és que la policia ho ha investigat, clar, però no ha trobat on ha anat a parar aquesta escultura. Ara, el museu, el més d'allò és que ara al Museu Reina Sofia hi ha una rèplica d'aquesta escultura que l'ha fet el mateix artista, que li venia a trucar a la porta i hola, bona tarda. Es podria pas fer una altra vegada aquella? És que no sé
i on que, i quines explicacions donen els responsables de Macarrón?
El Macarrón ha tancat.
Ha tancat
i els responsables anat a fer pasta,
sí,
ja no hi
han desaparegut,
sí,
no?
Ja no hi són, aquests, clar. Jo suposo que estirar el fil d'aquí devia ser més complicat, perquè si l'empresa tanca, tot tanca, la gent marxa, no hi ha coses, tothom, ningú, no sap, no contesta, i passa temps fins que no ho estires, clar, llavors és més difícil anar a trobar tot això. Quan una empresa ja ha fet fallida, tancat, i a saber què ha passat i on han anat a parar els arxius, els comptes, tot, si s'ha destruït, a saber, és molt més complicat que si en aquell moment s'hagués anat fent tot un inventari com toca, no? Clar, com dèiem, ara al Museu Reina Sofia hi ha una còpia, com una rèplica d'aquella escultura, que l'ha fet el mateix artista, però clar, a partir d'aquí, de fet, el mateix artista, ell diu que, mentre va estar guardada tant de temps en aquelles naus, diu, d'alguna manera ja era una escultura desapareguda i morta, no? Perquè clar, estava allà,
clar,
i ja no hi era,
amagada,
no?
Sí.
Clar. I llavors diu, crec que per alguns gestors del museu i per als qui havien de vetllar per la seva integritat, la meva escultura només eren 4 ferros. Diu, peces que no significaven res, de les quals te'n pots oblidar. Jo entenc que com a artista això ha de fer una mica de mal, però tot i així, els hi ha fet la rèplica, que pots veure allà. Però bueno, clar, l'original, la que va fer en aquell moment, etc. No se sap.
Bueno, en qualsevol cas, el que ha de fer aquest senyor és pensar que si no s'hagués perdut la primera, probablement ningú veuria la seva obra.
No, mira, i que ara, a partir d'aquest llibre, escolta, tornarà a estar, no?
Això,
tornarà a estar
això,
de moda, no?
Per això. Déu-n'hi-do.
Coses que passen.
Coses
que
passen.
És a dir, que si a casa perdeu les claus o alguna cosa, no patiu. Hi ha coses més grosses que també es perden.
I tant que sí.
Twitting, la botiga d'informàtica i telefonia del centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Aquesta primavera canvia la tablet, el mòbil o el portàtil amb la seguretat de tenir un servei tècnic a mida. I ara, que arriba el bon temps, tenim rellotges d'activitat per gaudir al màxim dels esports a l'aire lliure. Twitting, servei tècnic propi i atenció personalitzada. Al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot, telèfon 972 26 24 25.